Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
És diumenge, són les 19 hores en punt. Això vol dir que comença
Asamblea de majaras,
el vostre magocine dominical preferit.
Asamblea de majaras,
el programa que tota sogra voldria com a gendre. Benvinguts, benvingudes de nou a aquest esperpento veterà radiofònic que des de fa ja quasi 18 anys inunda les vostres orelles a la senyal lliure de contrabanda FM.
Assemblea de Majaracia.
Sona aquesta fantàstica sintonia de Xocadèlia Internacional, el que vol dir que estarem amb vosaltres ja fins les 21 hores.
Estoy buscando la radio contrabanda, busco la radio contrabanda, oh yeah! 91.4.
Pues contrabandits, contrabandides, ja heu sentit, sí, en el 91.4, la senyal lliure de contrabanda FM, també des de la web, en el streaming online habitual, on pot seguir-nos qualsevol persona des de qualsevol lloc del món, a www.contrabanda.org. Això és el magocine de l'Assemblea Majaras, qui us parla és Ernesto Che Majara, que torno a repetir aquí sol amb els botonets i els micros des de l'estudi de contrabanda FM. Eduardo Monos Tijeras es torna a absentar, li hem donat aquest permís de paternitat i fraternitat, però esperem ja que el mes de desembre torni. Estem apurant aquests últims setmanes de clima tardorenc, però esperem ja que amb el fred de l'hivern pues, tornem a estar aquí el duo Majar habitual. Però bueno, espero no estar sol i no ho estaré com a mínim amb ànima i amb veus, ja que avui tindrem dues connexions durant aquest programa que, com sempre, durarà dues hores pràcticament. Primer de tot tindrem una veu veterana històrica de contrabanda FM que ens explicarà la jornada que s'ha fet avui en homenatge a Durruti a Montjuïc, avui dia 23 de novembre del 2014. I ja cap al final del programa també parlarem amb companyes del projecte rural, podríem dir, bueno, i tot el que elles ens expliquin, Mont Montseny. Doncs bueno, tot això i molt més, avui a Contrabanda FM, aquest programa que es diu L'Assemblea Majaras, i que ja sabeu que també podeu escoltar des d'altres ràdios que no estem. Doncs també ens podeu seguir des de les senyals amigues i lliures de Ràdio Malva, Ràdio La Mistalera, Ràdio Activa, Ràdio Activa La Vall i alguna que potser ens deixem totes des de les terres del País Valencià. Comencem amb una bona dosi de punk-pong barceloní, punk-pop de Susi Los Cuatros, des del disc Stick With It.
Come on.
Susi Los Cuatro, Crazy on the Phone. I això és el que esperem també tenir avui, Majares en el telèfono, contrabandistes penjats a l'altre fil, al tant del fil telefònic. Perquè ens expliquin, ens diguin qualsevol cosa que vulguin explicar-nos, que per això això és una ràdio lliure i tenim els micros oberts. Podeu fer-ho a l'habitual telèfon d'aquesta casa, al 93-317-7366, 93-317-7366. I també podeu contactar d'altres maneres, un correu electrònic, en el cas dels Majares, assembleamajares@gmail.com, assembleamajares@gmail.com, del qual habilitem ara el xat perquè també ens vulgui dir coses. I per qui vulgui enviar coses físiques, doncs ho pot fer. Un exemple podria ser CDs o maquetes com la que està sonant ara de Susi Los Cuatro. Per fer-ho, un aparat de correus al 748 del 080 80 Barcelona. Aparat de correus 748 080 80 Barcelona. I si voleu que arribi a mans dels Majares, fiqueu l'atenció, Majara. Doncs ja començarem el programa avui pròpiament. També abans de res disculpar-nos de la lentitud que realment també estem pujant els àudios a la nostra pàgina, al nostre blog Majara, que és majares.contrabanda.org. Com que darrerament ja us hem explicat, estem tenint alguns problemes tècnics a nivell de continuïtat i de gravació aquí a Contrabanda, doncs també ens està costant per pujar-los en aquest podcast. Però bueno, de totes formes, a poc a poc ho anem fent i aviat tindreu el programa de fa dues setmanes. En aquell programa podeu recuperar, quan estigui penjat en breus minuts, un especial sobre diferents accions i coses que estan passant al barri de Vallcarca arran d'una jornada reivindicativa que es va celebrar el dia 15 de novembre passat, dissabte darrer, a la plaça de la Farigola. Esa maldita pared. Cuentan las malas lenguas y el curso de los ulteriores acontecimientos, para el escarnio de las gentes bien pensantes, no puede sino darles la razón, que las autoridades municipales, alarmadas por el estado de desaliento, bronca y depresión en que se hallaba la ciudadanía debido a la impotencia para regir sus propios destinos, ese estado que muy a menudo desemboca en la rebelión abierta y el desmadre, decidieron que se realizara una gran pintura artística sobre el muro de una antigua casa que daba a una plaza de reciente construcción. En realidad, eso de la plaza es un decir, pues aquel rectángulo angosto e inclinado, cubierto con arena pisada de mala calidad, cuatro arbolitos escuálidos, bancos con butacas de plástico de amarillo chillón, faroles con postes del mismo color unidos en sus puntas por cables, en los que iban montados un remedo de toldos, que, si protegían de algo nunca un caso fuera del sol, no podía pretender ostentar tan noble nombre, con que tradicionalmente se bautizan esos amplios espacios de socialización al aire libre. De hecho, el mural de Marras, aparte de intentar infundir ánimos en la deprimida población, fue ideado para maquillar de alguna manera aquel despropósito arquitectónico, enseguida motejado por el vecindario como Plaza de Merda, nombre pintarrajeado con spray una y otra vez por manos anónimas, a pesar de los denodados esfuerzos de los limpiadores municipales de borrarlo, sobre los paneles informativos instalados por el excelentísimo ayuntamiento con el motivo de la obra. El diseño de la pintura corrió a cargo de uno de los grafiteros más célebres de la ciudad y representaba una escena idílica cuyo elemento central constituía una pareja de enamorados que, abrazaditos y montados en un columpio, observaban embelesados la puesta de sol sobre un paisaje de lago y árboles con una sierra color rosa al fondo. En el ángulo superior izquierdo del mural, sobre las ramas de un árbol, estaba situada una especie de cabaña, una vaga alusión al mueble más famoso de la ciudad, conocido popularmente como la casita, que durante un siglo había ocupado el solar en que se construyó la ya mencionada Plaza de Merda. Una esquela al pie del mural así lo confirmaría. Dicho mueble había sido expropiado a sus propietarios por el excelentísimo ayuntamiento y derribado dentro del plan de reordenación urbanística del barrio, lo cual supuso un pingüe negocio para los expropiados. Era tan fuerte el apego de ciertos sectores de la población, mayoritariamente de elemento burgués, al legendario Love Hotel que con el motivo de su derribo proliferaron artículos de homenaje, reportajes y aún se rodó directamente en sus dependencias un largometraje de ficción unas semanas antes de que se viniera a tierra. Luego llegaron los obreros con sus mazas, brocas, martillos, neumáticos y palas. Tardaron un mes en convertir en cascotes aquel centenario templo de amores furtivos. Mientras tanto, al abrigo de la noche, sombras huidizas se colaban en su interior, expuesto ya sin ningún pudor a las miradas indiscretas, para arrancar el plomo de las cañerías, el cobre de los cables y cuando fuera apto para la reventa en el mercado clandestino de residuos. Finalmente, el mueble desapareció. Y el elemento burgués, con su pan francés, se lo coman. Terminado el mural, fenómenos extraños fueron sucediendo en el mundo, sosegado y feliz. He llegit un fragment d'un text que ha escrit un veí de Vallcarca, potser ho he identificat arran d'un espai emblemàtic que va ser d'arribat ja fa uns anys, aquí ja ho vam dir, la Casita Blanca, situat a l'avinguda Vallcarca, cantonada amb Ballester, amb carrer Ballester, pocs metres amunt de la plaça Lesseps. Doncs això ens serveix també una mica com a colofó a les coses que vam explicar al darrer programa, coses que estan succeint al barri de Vallcarca i que, de fet, estan removent força aquell veïnat, a part d'aquesta jornada reivindicativa que us vam anunciar del passat dia 15 de novembre, on hi havia la reivindicació que el consolat, anomenat anticonsolat danès, fos pel barri, com ens va explicar un membre, el president del Centre d'Estudis del COI Vallcarca. Part d'això també es va explicar altres situacions que està vivint el barri, com possibles noves expropiacions al carrer Gentera, que de moment sembla que per sort s'han aturat, o també la pròpia realitat d'aquesta plaça de Farigola. En tot cas, seguirem informant sobre el que passa en aquest barri, ja que aquesta propera setmana, darrere de novembre, hi ha unes jornades entorn al pla urbanístic amb la participació de veïns, veïnes i també d'institucions perquè es vegi i es debati quin és aquest futur que li espera. Si voleu informar-vos més sobre això, podeu consultar el blog assembleadevallcarca.wordpress.com o us podeu acostar allà a qualsevol activitat que alguns dels col·lectius facin allà en aquelles terres del nord del districte de Gràcia. Música. que il·lustrava musicalment aquest text que llegiven, potser heu identificat algunes, és Cashback, una llegendària banda d'Euskadi que va estar tocant en la darrera setmana dins aquest festival que es diu Escaleria Sona, la 10a edició d'aquest festival de música basca que es realitza a Barcelona, que encara li queda una setmaneta, i que, com us dèiem, va portar els que es va tocar a la sala Ratmataz 3. Alguns maharas vam anar i vam poder disfrutar d'aquesta banda que ha estat uns quants anys parada, però que ara tornava doncs, amb aquesta música contundent, però a estones també melòdica, dolça, i amb lletres que, si les enteneu, doncs, també no deixen indiferent. Escoltàvem ara alguna de les seves cançons des de la xarxa, una banda que aquí us recomanem. I en la línia pues, de lluita als barris, com ara us expliquem això de Vallcarca, també un parell de bones notícies que tenen a veure amb casos que hem estat xerrant darrerament. Fa unes setmanes vam tenir aquí una companya de la Barceloneta, l'Emma, i vam comentar molt de refilón també la reivindicació que aquell barri fa de l'edifici de la cooperativa obrera segle XX al carrer Ginebra, amb Atlàntida, si no m'equivoco. Dels darrers hores o aquest cap de setmana s'ha confirmat que s'expropiarà per part de l'Ajuntament i ara s'entrarà un procés on es veurà quin ús se li farà, però amb l'opinió dels veïns i veïnes, perquè per fi sigui un equipament pel barri com s'estava reivindicant des d'allà feia anys. I l'altra bona notícia relacionada té a veure amb el parc de l'Auraneta, que també us vam explicar al darrer programa, que hi havia un pla que propulsat per part de l'Ajuntament de Barcelona, però també, com passa a Vallcarca, en benefici de la immobiliària Núñez i Navarro, perquè es construís allà el parc de l'Auraneta. Sembla que bueno, això havia també aixecat a les veïnes d'aquella zona del districte de Sarrià Sant Gervasi i de la zona de Pedralbes en contra, i finalment, de moment, això s'ha aturat i bueno, pues, l'Ajuntament ha posat fi a que es construís en part d'aquest parc, un dels pulmons de la ciutat, de la part nord de Barcelona. De moment, igualment, tampoc està clar què passarà. Convoquen una assemblea de les veïnes el divendres 28 de novembre a les 19 hores a la plaça del Consell de la Vila, i d'això esperem poder parlar més concretament d'aquí dues setmanes en el proper programa. Ens expliqui una miqueta pues, com ha acabat això, quines implicacions també té, perquè no hem d'oblidar que, com ha passat amb altres casos similars, sembla que es voldrà compensar o indemnitzar la immobiliària, que, com us diem, en aquest cas torna a ser Núñez i Navarro. Si voleu més informació, teniu un blog d'aquesta plataforma veïnal que es diu plataformadefensemloraneta.wordpress.com. Aquests darrers dies no acabemos de gozo, perquè encara hi ha més bones notícies, també relacionada amb un cas que havíem xerrat aquí en diverses ocasions, no només en aquest programa, és l'absolució de les encausades per les protestes contra el Pla Caufec, i que aquesta setmana ens enteràvem que han pogut celebrar l'absolució total d'aquestes encausades, a les quals se'ls demanava penes de presó. Ho han estat ja celebrant allà, a les proves del Llobregat, i des d'aquí pues, ens congratulem i felicitem a tota la gent, no només les encausades, que estan lluitant perquè això sigui possible. Més informació, ni muts ni a la gàbia, .org.
Iritzi mutuak aupean. año 2032. Según cuentan los neocronistas, las radios libres tal y como las conocíamos se han extinguido.
Al desastre nuclear acontecido por la explosión en la central nuclear de Vandellós 4 hay que sumar el cráter informativo, crítico y creativo que ha dejado la desaparición de estos medios libres.
Un grupo de oyentes resistentes decide enviar una unidad autónoma de combate a finales del año 2010 para intentar cambiar esta línea temporal.
Aquest novembre de 2010, Ràdio Pica, Ràdio Bronca, Ràdio RCK, Ràdio Línia 4 i Contrabanda FM decideixen reconstruir la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya.
Si vols seguir sentint i participant en emissores autogestionades com aquestes, recolza i col·labora amb les Ràdios Lliures.
Més informació a www.radioslliures.info. Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya.
Ah, ja ho sentiu, la web de la coordinadora dels lliures, i doncs ha crit perquè segueix utilitzant no només la ràdio sinó tots els mitjans lliures. En aquest sentit, pues, a Contrabanda de tant en tant anem fent especials, estem pendents de poder, encara que pugueu escoltar l'especial que es va fer des del campionat de futbol del Forat, torneig habitual que des de fa ja anys pues, Contrabanda intenta anar-hi sempre, Forat de la Vergonya, i allà entre altra gent vam entrevistar doncs, membres d'aquest grup de suport a les encausades de l'Hospitalet, contra el pla que ho fe, que és Nimuts ni a la Gàbia, i molts altres col·lectius que van passar pels micros en aquesta unitat mòbil. I també a vegades hem anat fent també especials aquí des del propi estudi de la ràdio, com el que s'ha fet aquesta setmana per companyes de l'Escarlata O'Hara, de nou un programa especial sobre el conflicte que està vivint al barri de Gamona, a la Burgos, doncs amb connexions allà i bueno, una mica el seguiment d'aquesta nova onada de revolta que vivia aquest barri. Burgalès, doncs el 14 de novembre es va realitzar un nou especial, com us dèiem, en connexió amb gent que està ja vinculada amb aquesta protesta veïnal, i això ho podeu escoltar, qui no ho fes en viu aquell dia, des de podcast.contrabanda.org, podcast.contrabanda.org. Bueno, com que avui tenim diverses connexions telefòniques a la zona mitjana del programa, anirem fent ja alguna cosa d'agenda per anar pulint-nos tot això ja i poder avançar. A nivell musical, us punxàvem ara a Cashback, que van estar a l'Euskalerri de Sona, i us dèiem que quedan pocs ja els darrers dies, darrers concerts d'aquest festival veterano de música basca a Barcelona, doncs els propers concerts seran Valerdi, 28 de novembre, el divendres a les 8, allà a l'Euskaletxea, i un dels concerts estrella, però també habitual, aquest festival, que serà el dissabte dia 29 a les 20 hores al Rematat 2, que és Sutagar, aquest cop acompanyats per Eratu. I el darrer evento serà Inara Legardón, Australia, Your Next Movement, 6 de desembre, el dissabte 6 a les 20 hores a la sala Apollo 2. Més informació, doncs aneu a la web ehsona.com, Festival Euskal Herria Sona. sí que tenim aquesta trucada, la primera, a veure si és així. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Majares.
Molt bé, no m'ho puc creure, per un cop. A més, Majares en singular, que està aquí, estic un servidor sol, i bueno, pues ha anat prou bé. Bueno, tu ens m'escoltes, no?
Sí, sí, perfecte.
Bueno,
perfecte.
Primer de tot, va, anem a identificar qui tenim a l'altra banda del fil telefònic.
Bueno, pues soy el Tommy, ya no sé si los más veteranos se recordarán de cuando se llama el Metal Age.
Home, segur, un programa veteraníssim de contrabanda, que bueno, els Majares van matar aquí i ja estava fent mal, i que bueno, ha anat mutant. De fet, tenim alguns fills bastardos amb el Metal Age, però bueno, el Metal Age queda ahí en el record, no? Com un gran programa d'aquesta casa. Pues bueno, el Tommy, que ara no sé per on pararà, però no crec que no el tenim per aquí a la Plaça Real, i per això ens truca, i des de les distàncies volíem que ens expliquessis com ha anat una jornada avui. Ja ho hem avançat al principi del programa, perquè avui 23 de novembre, 3 dies després del 20N, hi havia una altra efemèride molt més nostrada, però que potser és menys coneguda, no? I per això hi havia una convocatòria a Montjuïc.
Era, bueno, organitzava Mujeres Libres i era una miqueta l'homenatge a Durruti, Escassó i Ferrer i Guàrdia, que estan enterrats allà a Montjuïc, un al costat de l'altre, estan els tres, i hi ha una placa commemorativa compartida per aquests lluitadors per la llibertat. I, bueno, era una miqueta per perseverar una miqueta la seva memòria, no? Jo he participat amb els companys del col·lectiu Les Trinxeres, de Lleida, de Ponent, que també fem allà un treball per la memòria històrica, i des d'aquí, des de Barcelona, organitzava la gent de Mujeres Libres, i bueno, hi havia més gent de la CNT i CGT. És un acte que se va fent, crec que era el d'aquest any que se fa, però que bueno, jo personalment era el primer any que hi anava, ja feia temps que tenia ganes, però per circumstàncies personals i això, doncs no hi podia anar. I bueno, hem quedat a les 12 del migdia per fer una sèrie de parlaments relacionant amb aquestes tres figures històriques i bueno, una miqueta recordar i homenatgear i continuar una miqueta el seu llegat, no? I en aquest sentit, per part de l'organització, per el que he pogut parlar ja amb els companys i companyes, doncs molt contents, perquè es veu que avui érem, sincerament, érem una seixantena, vuitantena de persones, no? Gent d'edat ja bastant avançades, gent ja veterana com nosaltres i també gent jove. Llavors els organitzadors i sobretot organitzadores estaven molt contentes per això, per l'afluència, perquè es veu que els anys passats, pues, bueno, l'afluència no era tan nombrosa. I bé, un ambient molt maco, un dia molt maco, perquè tot i que hi havia núvols, pues, feia bona temperatura. El cementiri de Montjuïc, tot i que és un lloc de trista memòria perquè tenim persones allà enterrades i per això pues, no deixa de ser un cementiri dins de tot, pues, bueno, diferent, perquè es pot passejar, després es pot passejar per allà i hi ha una zona pels camps de concentració, hi ha una zona pels de les brigades internacionals, hi ha una zona, un fossa de la Pedrera que li diuen que és per les persones que van trobar el camp de la bota, que ho fossejaven al camp de la bota i els enterraven de qualsevol manera, després quan van fer el fòrum els van portar cap allà hi ha unes columnes amb totes que han pogut identificar i això, i tot deixa un cementiri civil pues bueno, de trista memòria, dins de tot pues, és un ambient, se veu el mar, és diferent, no? Llavors l'ambient ha sigut molt agradable. Han parlat gent de les Mujeres Libres parlant una miqueta de tot el llegat de Ferrer i Guàrdia, que era un tio que a través de l'educació volia fer un món nou i se centrava en l'escola moderna, en l'educació, però que també en el seu diari pues, va recursar la vaga general i per això el van afusellar. I després bueno, s'ha parlat una miqueta de Durruti i d'Escasso. Hi ha hagut una noia jove d'allà de Mujeres Libertàries i que ha parlat una miqueta ha fet un paral·lelisme entre el feminisme i la vida de Durruti. Durruti era un militant que per les seves vicissituds pues, està a la presó, entrant, sortint, no li donaven feina als patrons. Llavors la seva dona era la que treballava i ell era el que feia les feines durant algunes etapes de la seva vida, no?
Una dona que era d'origen...
La biografia, sí.
D'origen francès, no? Sí.
Digues?
D'origen...
Sí, la seva companya, la seva companya, no? La seva parella era francesa i van estar molt de temps junts i ell era una mica la que treballava i ell era el que feia les tasques de casa. I aquesta noia pues, ha parlat una miqueta del paper feminista de Durruti, del trencar el rol, i això que dins les biografies de Durruti no se ressalta prou. I això, perquè són biografies antigues d'una època en què això no es tenia molt en compte, i això. Després ha parlat també un company de les trinxeres, de Josep Pons Argilés, Taràntula, que és el Taràntula, un home de Ponent, que va estar, bueno, pues en les primeres sublevacions anarquistes, va estar a la columna d'Urruti, va estar al Maquis, i fins que el van afusellar. També en una de les incursions del Maquis, la Guàrdia Civil va dispersar l'escamot en què estava, va acabar a Barcelona, el van acabar enxampant, va estar a la presó i el van afusellar. I després hem anat a posar unes floretes allà a la columna, em surt el nom d'aquest noi allà al fossar de la Pedrera, perquè era un d'aquests que van afusellar al Camp de la Bota i el van posar allà en la fossa comuna i s'ha recuperat i això. I després han parlat d'un parell de companyes, una historiadora i una altra dona de Mujeres Libres, i parlant d'un parell de noies, ara no tinc aquí el paper ni recordo el nom concret, però bueno, dues companyes de tota l'organització que està Mujeres Libres i tal, que darrerament pues, bueno, ens han deixat, i aquestes dues noies han recordat una miqueta la seva figura. El 30 de desembre hi ha un acte, em recorde, una d'elles, a una llibreria, a llibreria Arús o llibreria, no ho recordo molt bé.
Uh-huh. I, a la biblioteca, bueno, potser és la biblioteca, sí. Arús, no?
Sí, que bueno, era una dona que s'havia centrat en tota la documentació sobre les lluites i va deixar tot el seu llegat en aquesta biblioteca, i el 30 de desembre a partir de les 7 de la tarda se fa un acte allà. I bueno, ha sigut una jornada molt emotiva. Uh-huh. Vull dir, una jornada més de recordar tota la memòria d'aquests lluitadors i lluitadores, de passar el testimoni una mica a les noves generacions, de fer una miqueta també, una miqueta que l'anarquisme és més lluita i tal. A vegades anem a actes per la nit, a concerts, a altres actes que són més multitudinaris i se fan programes així més incendiaris, més d'allò, però no deixa de quedar-se en això, i en canvi aquests actes pues, més de unió, de debat, de idees i això, pues no deixen de ser més minoritaris, tot i que per nosaltres, pues en una època ja més madura de la nostra vida, pues deixen passen a tenir més importància, no?
Bueno, està i... clar que és molt, molt important, no? Que a vegades tinguem clar i coneguem les figures o proclames que a vegades... pues emetem, no?, sense saber, no?, i aquesta feina que es fa des de col·lectius com els que tu has dit, de recuperar i dignificar la memòria, no?, sobretot a llibertària, que en aquest país ha estat durant tants anys vilipendiada, almenys per la institució, per alguns aspectes de polítics, pues és molt important, no?, com tu dius,
sí,
la veritat.
Perquè, com ha dit una de les ponents, vull dir, potser no van ser gent que va poder assolir, van poder fer el que van voler, no? Eren gent llibertària que perseguien una utopia, van fer una revolució que no va arribar a consolidar-se, i potser no van a poder fer el que volien, però sí que no van fer el que no volien, vull dir, va ser gent que no es va deixar doblegar, no? Que van iniciar el seu camí de lluita, de desafiament a l'autoritat, no? D'oposició, de denúncia, de lluita, i bueno, van tenir un paper molt important. De fet, a les tombes de Durruti, de Ascaso, de Ferrer i Guàrdia, pues, vermells i negres, i amb flors, i en adhesius, vull dir que la gent ha anat una miqueta reconeixent, gent anònima, no? I també el que s'ha donat molta importància és que s'homenatja a Durruti, a Ascaso i a Ferrer i Guàrdia, però en nom de tants i tants lluitadors i lluitadores anònimes que van estar amb ells en aquelles dates. I
que també van morir, no? Sí, sí, va, igual que Ascaso i Durruti van morir durant la Revolució Espanyola, la Guerra Civil o com se li vulgui dir, evidentment, com tots sabem, no van ser ni molt menys els únics llibertaris i llibertàries, no? I els propòsits extensiu a tota la gent que aquells anys i després pues, va morir.
S'ha posat molt d'èmfasi, i de fet la placa que hi ha ja després també ho diuen, recordo, persones anònimes. Mm-hmm. I bueno, una jornada molt emotiva, una jornada de trobar vells companys de lluita, de retrobament, no?, amb gent d'aquí i d'allà, i, bueno, i poqueta coseta més. Després ha hagut un cantautor, una persona vinguda, bueno, un home gallec que ha cantat diverses cançons en castellà, del Lorca, de l'Hernández, del Benedetti, crec, i després també del Salvador Espriu en català, i després una cançó de tradició.
Molt bé.
Una cançó del Lorca, que havia, es diu que el Lorca l'havia composat 5 o 6 poemes, que jo no ho sabia, i era una persona que sino me convoco del sud, d'Andalusia. Uh-huh. Per això que havia composat 5 o 6 cançons en gallec i... Bueno, molt ebutit.
Sempre s'ha aprenent alguna cosa, no? Està molt bé.
Sí, molt ebutit. Uh-huh. I ja està, i a partir d'aquí al migdia pues, ja s'ha desfregat una miqueta.
Claro, a comer.
Uh-huh. I anem fent l'any que ve, i bueno, han emplaçat una miqueta l'acte aquest del 30 de desembre a la Biblioteca Rus, aquesta, uh-huh. I pues, no em quedé pues, sobre el cap de setmana aquest del 20 de novembre, quan caiguin les dates, quan caiguin, pues, una altra jornada de uh-huh. record.
Bueno, pues aquí també ja ho recordem, i bueno, pues, com això, qui s'interessi pues, per aquesta memòria, aquesta història, pues, convoquem que vagi ja, i entenc que, bon, que no sé si s'emmarca o no, però sí que té a veure amb la feina que es fa amb la marxa d'homenatge als maquis, que de manera descentralitzada va fent diferents actes durant l'any, no? Sobretot l'època de bon temps, però que entenc que és amb aquesta línia, no? Que ja que mirat tenim a la, en el fil telefònic, com que segurament ja s'ha assistit molt més que nosaltres, sí que podríem recordar això, que suposo que aquest any es tornarà a fer, no?
Tenim pensat... els companys del col·lectiu de les trinxeres que una mica coordinen més aquests efectes, cap al juny i cap a la Cerdanya. Uh-huh. Una mica durant els passadors de muntanya i totes les rutes de per allà dalt i això. I aquest any la intenció ja ho donarem a conèixer i a difondre amb altres col·lectius com els de Berga, com els d'aquí de Barcelona i d'allà de Montcada i Cerdanyola i això que fan la xarxa que està homenatge als maquis. Però per el que tinc entès allà ponent aquest any serà cap al juny i cap a dalt, cap a la Cerdanya.
Vale. Bueno, doncs quan s'acaba... Dies.
No, que ja anirem donant...
Sí, nosaltres com cada any ja anirem informant i que és algo actes molt, molt recomanables, no? Tant pel que s'aprèn com pel que es comparteix i bueno, i el que s'ho passa a la gent, no? Sobretot també d'una altra manera, no? Com tu deies, no només amb actes més nocturns i els habituals, sinó també no deixar de ser també oci en certa manera, però sobretot també de record, no?
De convivència i uh-huh. bueno, pues ja tenim gent jove i tot això i últimament ja tot en canalla en aquests actes
d'edat
i una miqueta van aprenent altres maneres de relacionar-se, van aprenent altres relacions, altres maneres de conviure i sense que ningú li s'inculqui ni els dogmatitzi, però bueno, hi ha un ambient molt maco.
Molt bé. Bueno, pues que s'animi tothom, no? Tant puretes com jovenaia, com tothom, no?
Hi ha marxes, de xerrades, sempre fem algun concert i això.
Mhm. Molt bé, mira, jo ja que comentaves el tema del Ruth i el seu paper o la seva relació, podríem dir, no habitual en aquella època a nivell domèstic, sí que jo ara estava intentant recordar un llibre que havia llegit, hi ha moltes memòries, no?, com tu deies, biografies del Ruth, n'hi ha una on jo sí que ja vaig llegir, no?, que es explicava això i ho vaig conèixer a partir d'aquest llibre i algun cop jo crec que l'havia llegit aquí, però mira, aprofitant per tornar a recomanar, que és el Corto Verano d'Anarquia, Vida i Muerte del Ruth, de Hans Magnus Essensberg, que tot i ser un escriptor estranger, bueno, pues retrata, bueno, escriu prou de manera interessant, pues coses menys conegudes, no? No només de Durruti, sinó d'altres militants, sobretot llibertaris.
Sí, és un tio que té una visió global, un tio que ha fet molts llibres i té una prosa més literària. Hi ha una biografia així més seca, un tal Julio Acerete, o algo així, d'una edició molt antiga, Durruti, Julio Acerete, i això, que és molt més prosaica, no?
Yeah.
I això, però bueno, és un personatge prou
conegut,
no? Conegut.
Bueno, doncs aquí queden també aquestes recomanacions. Doncs escolta, Tomi, moltes gràcies per trucar, t'hem segrestat això una tarda diumenge.
No, al contrari, un plaer que per mi, pues bueno, me porta molt record. Mm-hmm. Les ràdios, Majares i poder col·laborar d'aquesta manera. Me sembla que la setmana que ve a les festes de Sant Andreu he sentit que també un cap de setmana que estic per aquí m'informo que també estareu per les festes de Sant Andreu.
Bueno, de fet, mira, molt bé que ho diguis, perquè mira, hi havia el parí que jo me n'oblidés i no Contrabanda, però sí una altra ràdio germana, ja que ara acabem de posar una cunya de totes les ràdios lliures, doncs és Ràdio Bronca, estarà retransmetent des de la primera jornada de les festes llibertes de Sant Andreu, que és el proper diumenge, a la Patxanga Futbolera, que ja fa anys que ho fan, pues a part, igual que nosaltres fem el Forat de la Vergonya, el campionat de futbol que ens queda més a prop, ells ho fan amb el de Sant Andreu i la idea és aquesta, pues, ficar la ràdio allà perquè a part de parlar de futbol col·lectius que van allà a ficar-se en calça curta expliquen el que fan, no? Igual que a les trinxeres algun cop els hem entrevistat precisament allà al Forat, pues tothom que pululi per Sant Andreu pues estarà ja la missió en viu de Ràdio Bronca. Molt bé que vagi regulat.
Agafen les xarxes de Sant Andreu, el proper cap de setmana i l'altre,
sí,
allargant,
sí,
el
teu sí.
Dia,
sí, sí, exacte.
Semana Grande de Bilbao.
Exacte, Semana Grande de Sant Andreu. Una mica, bueno, no sé si més fred, però bueno, són les últimes festes de l'any aquí a Barcelona i bueno, acostuma entre el puente, la com se diu, la Constitució o la Prostitució,
sí.
I la Puríssima i tal, és unes festes que sí, acaben... Agafen els dos cap bastants dies festius. Molt bé, Tomi, doncs escolta, moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer, una abraçada i moltes contrabandistes.
Pues bueno, algun dia esperem tenir-te aquí presencialment, en vivo, i bueno, de moment et posarem una cançó, una sol·licitud musical que ens feies, i mira, l'hem trobat, que és una cançó que es diu Prou Eloquent, el títol, Viva Durruti, ja de força anys, no? Jo crec que deu ser dels 90, que és una banda
o finals dels 80
o fins i tot, no? Pues els Virus de Rebellion. Pues molt bé, una abraçada, Tomi, i això, salut, ja aquí ja, salut, una abraçada, vinga, Virus de Rebellion. La crida que hem fet a que la gent participi té el seu efecte. Tenim una altra trucada d'un habitual Mahara també dels darrers temps. Hola, bona tarda. Ens escoltes?
Sí, Ernesto.
Molt bé, doncs, tenim un altre contrabandista. Si abans sentíem el Tomi, una veu veterana dels primers temps de la ràdio, doncs ara tenim Albert Batista, una veu nova de contrabanda, no?, que habitualment ve aquí els Maharas.
Sí.
Molt bé, Albert, doncs aquestes proclames llibertàries t'han fet agafar el telèfon i comentar alguna cosa, no?, o fer una convocatòria.
Sí, fer una convocatòria de... No és un tema exactament llibertari, però bueno, realment el llibertari té que veure amb tot el que està passant i el que estem fent. Sí. Bueno, mira, jo, a part de ser contrabandista i a part de tenir, bueno, que tinc aquí el programa Músiques del Segle XX, que el fem els dissabtes, que passarà el dissabte que ve a les 12 es fa el programa aquest Músiques del Segle XX.
Quin any o quina època dedicaràs?
El dissabte que ve serà pels anys 50. Encara no sé exactament l'any, però serà anirà de música electroacústica i de jazz.
Molt bé.
I de chanson francesa, por ahí.
Molt bé, pinta molt bé.
I, bueno, contra part d'això també, i de ser també com saps estic a l'associació ATAC, com a part d'ATAC, i llavors volia anunciar un acte que fem aquest dimecres, que organitzem ATAC. És un acte sobre, es diu, davant de la llei de seguretat ciutadana, o sigui, sobre la llei Mordaza, la llei que han aprovat fa poc, i es diu, davant la llei de seguretat ciutadana, un vidatge antidemocràtic. Llavors és una conferència en debat que el fa l'Alicia García Ruiz, que és una membre d'ATAC, és també professora de la universitat, i ha tret un llibre sobre aquests temes, de la governança del miedo. Llavors doncs farà una xerrada sobre aquest tema i esperem que hi hagi un debat després sobre aquest tema de la noció de seguretat a la societat d'avui en dia i amb el capitalisme que estem patint ara mateix, no?
Bueno, algun cop quan n'hem parlat aquí, tot i que no hem dedicat com cal potser un programa, com sí que han fet altres programes de la ràdio, de l'Abel Mordaza, el que sí que hem pogut constatar és que és una cosa que acaba afectant a tothom i que té moltes més implicacions del que ens pensem, no? Aquesta llei a nivell de tot, no? Seguretat i privacitat de qualsevol ciutadà.
Sí, 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 afecta molts aspectes. Jo no la conec a fons, jo, però vaig al dissabte, la Lídia segur que sí, i el dissabte, doncs, el dimecres que ve, doncs, d'això debatrem. Jo sé que hi ha molts aspectes que ara, diguéssim, per castigar-te, per fer-ho, tenies que anar a un judici, per tant hi havia un jutge pel mig, i ara no, ara et poden posar multes administratives directament al govern, o sigui que sense passar per un jutge, que és una persona que al principi pot, és més equilibrada o més neutral, doncs el govern et pot posar multes directament, no? I no et fiquen a la presó, però et posen multes molt grosses, et poden posar.
Per la implicació que té a nivell de llibertat, està clar.
Exacte.
Bueno, doncs com tu dius, com que molta gent, i jo també m'incloc, no coneixem ni molt menys els detalls de tot el que suposa, doncs per això, no? Una xerrada com aquesta és important, interessant,
sí,
que la gent la
sàpiga. La xerrada és el dimecres, 26 de novembre, dimecres que ve, a les 7 de la tarda, al Pati Llimona. Pati Llimona, que està al carrer Regomí número 3, el casc antic, el gòtic.
El barri gòtic.
Sí, sí, està al carrer Regomí, surt de la plaça Sant Jaume i està allà. Bueno, primer es diu carrer Ciutat i després és Regomí, sí.
Molt bé. Doncs...
Hi ha el centre cívic Pati Llimona i allà és on fem aquest acte.
Vale, doncs a partir dia i hora, perquè quedi clar.
Mira, el dimecres que ve, 26 de novembre, a les 7 de la tarda, a les 19 hores, al Pati Llimona, carrer Regomí 3.
Pues mira, ja que et tenim a l'antena, el darrer dia que et vam tenir aquí a l'estudi als Majares, sí. Vam estar xerrant del TTIC i just al darrer programa anunciàvem una activitat que tenia a veure també d'una difusió de lo que implicava aquest tractat, no? També la nostra vida quotidiana a tots els nivells, i va ser amb l'assemblea de Vallcarca. Just aquest dijous es va fer una projecció, una xerrada, la projecció d'un vídeo de Cafè amb Llet, un dels que han fet, alguns els hem punxat aquí els Majares al acabar el programa, i després una xerrada que un membre d'Entre Pobles donava explicant, desgranant bastant els detalls, el context, els antecedents i el que podia implicar, i el que feien, bueno, tant el vídeo que fem llet com ell, era també dir a la gent que moltes coses podem fer més dels que ens pensem. Hi ha una, evidentment, era pues, que tot arreu es difongués això, perquè com passa a vegades amb la llei Mordaza igual, que són coses que la gent no coneixem molt, i es passen una mica com de, així com altres coses, no? Això passa bastant desapercebut pels mitjans, no?
Sí, sí. Llavors... De totes maneres, el tema TTIP, ara ja hem notat que hi ha molt interès, que la gent ja comença a saber què és, o li sona, i hi ha molt interès per entrenar-se'n i tal. Vull dir que això és una cosa que s'està començant a difondre bastant i a conèixer bastant la temàtica aquesta del TTIP. I vaja, que aquesta xerrada... Vull dir que se n'estan fent bastantes més, per tot Catalunya, inclús a pobles, i que la gent
està interessada per aquest tema. Assemblees de barri, igual que ho van fer la Baicana, ho estan fent altres, i bueno, ja es tracta d'això, no? Sí, ens escolta gent pues, que s'animi, i si no saben o necessiten algú com nosaltres, no? Que evidentment no podrem explicar-ho nosaltres, pues és buscar gent que sí que ho està fent a tot arreu i ja està prou informada per explicar-ho bé, no?
Sí, sí.
Molt bé, volies fer alguna altra convocatòria, ja que estàs a l'aire?
Ja, sí, ja que estic aquí, doncs suposo que ja molts ho sabreu, i això no és una cosa que organitzem a TAC, o sigui, li donem suport, però organitzen moltes organitzacions de ciutadanes, que és el dia de lluita que hi ha el dissabte 29 de novembre, organitzat per les Marxes de la Dignitat del 22M. Uh-huh. Diu totes les lluites al carrer, Llavors es fa tot a tot l'estat també aquest dia de lluita, i aquí a Catalunya, a Barcelona, la convocatòria és, bueno, aquí diu, el cartell diu pa, treball, sostre i dignitat, que són únic els eslògans del 22M, els mateixos que van haver quan es va fer la gran manifestació a Madrid, aquella que van haver més d'un milió de persones, i llavors es tracta de continuar aquella lluita, i llavors la convocatòria a Barcelona és a les 17:30, 5:30, a la plaça Universitat. Llavors des d'allà anirà fins al passeig Joan Peiró, a l'estació de Sants. És una manifestació, hi haurà un acte final que intervendran diferents col·lectius i hi haurà música de clausura. Uh-huh. Organitza la marxa de la dignitat 22M i, en fi, penso que, bueno, pensem que ha de ser un acte important, o sigui que a veure que hi vagi quanta més gent millor, perquè realment hem de sortir al carrer per tot el que està passant, no? Uh-huh. És una mica una convocatòria, ara no sé dir qui ho convoca, però ho convoquen moltes, pràcticament tothom, tots els moviments socials de Barcelona pràcticament estan en aquesta convocatòria.
Bueno, doncs aquí queda dit, i ja aprofitant de l'última cosa, ja que estàs a antena, una altra qüestió o cas, campanya, que quan et vam tenir vas estar explicant també, i que ja hem fet entrevistes a altra gent, és el tema de la campanya per reclamar la llibertat de Leonard Peltier, i que sí, també s'està descentralitzant, no?, i portant bastant a diversos barris de Barcelona, està fent com una ruta perquè s'expliqui, a part de les concentracions que es fan davant del consulat dels Estats Units. I aquí ho tinc davant, no sé si tu també ho tens present de memòria, però que la propera es fa al barri a la Vila de Gràcia.
Sí. Sí, és la informació que tens tu, sí.
El divendres que ve, dia 28, no?
Exacte, el divendres 28. Em sembla que fa a la plaça
El Diamant.
El Diamant, finalment, val.
El Diamant a les 5:30, hi ha una concentració, i després, una hora més tard, 6:30, a la plaça de la Vila, que és on hi ha l'Ajuntament de Gràcia, no?, del districte.
Exacte, jo sabia que feia a la plaça de la Vila, també.
Doncs pues, es concentra dos cops.
El Diamant, del dissabte que vam dir, que és, no?
Exacte, divendres dia 28.
No, divendres.
Divendres 28 a la tarda, 5:30 i 6:30 a les dues places. I són concentracions també contra l'oblit dels 150 anys de la massacre del riu Sant, Creek, i dels més de 500 anys de l'extermini dels pobles nadius, perquè hem de recordar que Leonard Peltier, pues, és un nadiu d'Estats Units, o bueno, al final les fronteres fan que acabi sent ciutadà nord-americà, i que és dels el pres que porta més anys a les persones nord-americanes, no? Podeu recuperar el programa aquest a majares.com.org, on un membre del col·lectiu de solidaritat que hi ha a Barcelona ho explicava més detall, i també el blog que hi ha, no?, del col·lectiu aquest a Barcelona. Però bueno, que això, que com dèiem, s'està fent per diversos llocs, per diversos barris de Barcelona, per explicar el cas, no? I després, si això no ho tinc tan present, si pots recordar que és mensual, no?, la concentració davant el consulat.
Sí, davant del consulat dels Estats Units abans ens concentràvem tots els dijous, i ara ho fem el primer dijous de cada mes, o sigui que el primer dijous de desembre també estarem davant del consulat dels Estats Units a dos quarts d'una, a 12:30, per manifestar-nos, per demanar la llibertat de Leonard Peltier, concretament, i de tots els presos polítics dels Estats Units, que n'hi ha molts.
Sí, com Mumia Bujamal, etcètera. Doncs això, el dijous 4 de desembre, no?
Exacte.
Tocaria el següent.
A les 12:30, sí.
I qui es vulgui això informar més, doncs hi ha el blog aquest, que és cslpbarcelona.wordpress.com, que vol dir Comitè de Solidaritat amb Leonard Peltier a Barcelona.
Exacte.
I allà està més detall tot. Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies per la trucada i informar-nos de tot això.
Bon programa i vinga, estem en contacte.
Molt bé. Vinga, salut. Adeu, i contrabando. Bé, doncs aquí ha quedat aquesta segona connexió on l'Albert ens explicava aquestes convocatòries i just en l'anterior el Tomi també ens recordava una que potser se'ns hagués passat que té a veure amb una ràdio germana i també amb les darreres festes de barri que hi ha en aquesta ciutat a l'any, que com sempre són les de Sant Andreu, ara mateix just acabaven avui les de Sagrera al mateix districte, doncs el barri veí a Sant Andreu, com deia el Tomi, durant bastant, són dos caps de setmana i comencen ja el dia diumenge 30, almenys les llibertàries, que comencen sempre amb una petxanga futbolera on Ràdio Bronca està fent ràdio en directe, com per exemple nosaltres ho fem també en el torneig de futbol del Foret de la Vergonya. Pues això començarà a les 10, aquesta petxanga futbolera en què hi ha diversos equips de futbol, i també aquesta missió a càrrec de Chanqueta Muerto i altres membres de Bronca, i després hi haurà un dinar vegà a les 14 hores on dos plats més postres tant ni més ni menys que per 3 euros, i tot això serà a la plaça de les Palmeres en aquesta primera jornada de les festes alternatives de Sant Andreu del Palomar, que després pues, tenen un munt d'altres activitats, concerts, pues, segurament xerrades, la bicifarra, que és l'altre gran clàssic i de les activitats més originals que es fan aquell barri, etc. Pues, si aneu a la web de Ràdio Bronca o busqueu per la xarxa la programació, pues, ja, allà ho trobareu. I bé, nosaltres pues, continuarem. Ja arribem passat l'equador d'aquest programa i va, us ficarem una altra versió, una cançó amb el mateix títol de Viva Durruti, però aquesta d'un personatge diferent que aquí no ens acostuma a agradar punxar, però que en aquest cas, com que la cançó sí que ens agrada, doncs posarem que és el Loquillo i l'aprofitarem per anar acabant d'explicar convocatòries properes. Aquesta agenda, la part més lúdica, dir-vos que avui mateix qui ens escolti ara en viu, quan són les 8:05, pues, en breus minuts, quan ja acabi d'escoltar aquest programa, es pot anar directament a l'associació Fridònia del barri del Raval, carrer Altat 6, que hi ha la presentació del nou videoclip de la interferència i de Pluton, que és un músic mahara que nosaltres apreciem molt, doncs estaran estrenant-lo. Hi haurà Pluton amb Mònica al Raval, Cerza Diepedes, i hi ha diverses estrelles invitades com Vaginoplastia, l'Hombre Perro, i tot això presentat per les Lios. És entrada gratuïta a la Sofia Fridònia del Raval. Una altra banda mahara que aquí hem tingut algun cop i que ens agrada i ojalà toqui algun dia en un concert mahara, és Cubits, que estaran juntament amb Anyone i Brigada Cobalto a la festa de celebració del 10è aniversari de The Killer Pan del Rock Sound Bar del carrer Almodóvar 116 a Poblenou, dissabte 29 a les 10, gratis. I ja per acabar amb concerts i eventos més lúdics, un altre dins d'aquest trio de músics que els mahares aprecien molt, doncs en Per Rocker, ni més ni menys, doncs estarà tocant el proper dissabte també a la sala Coiton Club del barri de Sants. Bueno, molt bé, doncs canviant ja de tercio, convocatòries que tenen més a veure amb lluites veïnals o amb accions que es puguin fer als barris, com pot ser una que celebra el a l'Agora Juan Andrés Benítez. De fet, aquest espai que us hem explicat algun cop de refilant una mica és un solar que havia abandonat aquest carrer del Raval, carrer Aurora, on va ser precisament assassinat pels Mossos d'Esquadra Juan Andrés Benítez, i per això pues, veïnes d'allà del barri pues, l'han recuperat per poder fer activitats pues, pel veïnatge, com en la lògica del Bassafriu de la Vallcarca, del Forat de la Gronya i de tants altres espais, no?, que s'estan llevant a la ciutat. Pues allà al carrer Aurora amb Riereta es van fent diferents activitats. De fet, ens explicant una mica tota aquesta història algun dels veïns que està ficat en la emissió que van fer especial al Forat, i esperem que amb més detall pues, en potser el proper programa o el següent alguna companya ens vingui aquí i ens expliqui què tenen previst i una miqueta què hi ha darrere aquesta reivindicació. Pues la propera activitat que es farà, igual que avui feien una sobre el cas de la vampira del Raval i desmitificar una mica tota aquesta llegenda, doncs la següent es diu Matar al Chino, un barrio digno se resiste a ser destruido, convivencia y acoso institucional en el Raval. És la presentació d'aquest llibre que porta aquest títol, i hi haurà intervencions de Miguel Fernández, d'Iñaki García, que és membre d'ahir de l'Assemblea de Barri del local, de les prostitutes indignades, i del Manuel Delgado, un altre veu habitual aquí a Contrabanda. Això és a les 12, hi haurà, com és aquella hora, pues, vermut també, i organitzen entre altra gent pues, això, l'Assemblea del Raval, prostitutes indignades, el local, Genera i Editorial Virus. L'associació Genera, que és una associació pues, de treball amb treballadores sexuals, no?, des del no prohibicionisme, i després també l'ACU. Tot això amb també una exposició fotogràfica d'imatges que es porta a partir dels fragments fotogràfics d'un barri estigmatitzat. Agora Juan Andrés Benítez, allà als metros o Liceu o Paral·lel, etc. I també en aquesta línia de recuperar l'espai públic hi ha una iniciativa que aquí ens agrada molt i us hem explicat més d'una vegada, que és la de Fem Plaça, que és itinerant també a Ciutat Vella, però els quatre barris d'aquest districte, i ja fa temps que es fa. De fet, en l'edició que es va fer a la plaça Sant Cugat, la ràdio vam fer ja estudi en viu, ràdio en vivo, i la següent serà als jardins de la casa d'Ignacio Puig en el barri Gòtic. És un espai curiós, no sé si mai heu passat, està molt a prop d'aquí de la ràdio, i els accessos són per a recepció d'un hotel en el carrer Boqueria 12 o al carrer Aroles, que és un carrer paral·lel aquí a les Rambles, a l'altura de Ferran, que és un abans hi havia un antro que li deien el Pop-Up, que potser alguns veteranos de la nit recordaran. Pues el proper diumenge, dia 30, també, a les 12, malament són coses que es solapen, sembla, però bueno, potser posem un cop d'avís i ocorrent podeu arribar a les dues. Pues també diumenge 30 es farà allà, aquests jardins de la Casa Puig, aquest Fem Vermut, i aquest espai, pues, donar a conèixer aquest lloc que és molt amagat, poca gent el coneix solament en el barri, i menys gent de fora del barri, però un espai molt, molt maco, no? Jo que he estat un cop, pues, sí que us dic que és un lloc que val la pena anar, i sobretot això, pues, poder utilitzar-lo, no?, que és el que passa en molts espais que ens han estat una mica privats a la ciutat, sobretot a Ciutat Vella, al centre. Molt bé, doncs bueno, després seguim potser amb alguna altra convocatòria que se'ns oblidi. De moment us ficarem alguna cosa més de musiqueta, si us sembla, per fer alguna cosa de temps a que tinguem aquí la propera connexió amb la gent de Montmonseny. Va, escoltarem una banda que teníem pendent de fa molt temps, escoltar. Són Los Psychos i és un grup clàssic, diguem, de la psicodèlia llatinoamericana, concretament de Perú, i és una banda bastant maldita de rock d'allà que amb els anys s'ha anat revaloritzant, però realment en la seva època sí que van passar una mica, segurament per ser avançats al seu temps, pues, van passar sense pena ni glòria, amb els anys pues, que s'han trobat el lloc que es mereixen a la història del rock llatinoamericà i mundial, podríem dir. Aquesta gent, pues, ni més ni menys que a mitjans dels anys 60 faran el que ara escoltarem, no? Música molt contundent per el que s'estilava allà i a tot arreu aquells anys, i bueno, a veure si ens escolta el senyor Batista, a veure si també els posen en aquests programes d'històries de músiques del segle XX on fa un recorregut sobre diferents gèneres i músiques d'aquest segle. Los Psychos, el entierro de los gatos. Dale. Aquí queda tant Los Psychos, aquest temazo, i l'entierro de los gatos. Segurament hi ha algun altre dia tornarem a punxar alguna cosa d'aquesta banda de psicodèlia punk, podríem dir, pràcticament, que segurament és fer les delícies del surf, fins i tot si és que no els coneixen ja. Doncs Més cosetes de gent en la línia, una mica de coses que parlàvem ara i d'activitats menys, més que musicals o d'oci, pues més de xerrades. Un taller que es farà, que es diu Vides Escloses, el mètode biogràfic en els estudis sobre marginació social, que està a la Facultat de Geografia i Història de la UB, organitzat pel Seminari Departament d'Antropologia Social. Seran dos dies, el dia 25 de novembre i el dia 26, intervindrà molta gent i amb coses més o menys interessants, però que sigui hi haurà gent pues, que d'alguna manera ha estat aquí present en aquest programa o vinculat a la ràdio, pues, sí, algunes coses les volíem recomanar. Per exemple, present el lema que vam tenir aquí xerrant de la Barceloneta, pues, xerrarà de Vides a la corda fluixa a les 6 i 4 el primer dia, relat d'una caiguda precoç i reinserció entre cometes. Hi haurà també xerrades de interessants de, per exemple, Jorge Eduardo Cañas sobre barrios en crisis i vulnerabilitat social, i un documental de Susana Santiago, Història de vida, crònica d'un desahucio. Tot això porta per lema Vides Escloses, i com us diem, és el 25 i 26 de novembre a la Facultat de Geografia i d'Història de la UB. Bueno, anem alternant això convocatòries amb algú de música. El proper programa o d'aquí dos tindrem a Mariani, que vam punxar el darrer programa per primer cop, que és un bueno, rockero atípic, que ja podem dir que és un altre músic mahara que fitxem a les nostres columnes musicals i que volem que s'estreni aquí pues, per fer el proper concert aquí. Ja sou que ens agrada també tenir música en viu. El vam punxar l'altre dia perquè el divendres presentava el seu disc Orgasmo, a la sala Ceferino, al bar Ceferino del Poblenou, i com que el tindrem en breu, avui no el punxarem, ja que en breu això doncs, ens tocarà les seves cançons aquí en viu i ens portarà segurament el disc aquest Orgasmo, doncs aprofitarem per escoltar la banda que els hi va fer de telones. Es diuen Prou i és una banda de Barcelona que fa doncs, bueno, escolteu vosaltres mateixos, però en algunes cançons més tirant a un punk o punk així bastant amb línies Refuse, que de fet ells mencionaven l'altre dia, i altres coses potser més psicodèliques, algunes cançons instrumentals curioses, tenen alguna remescla també, cançons tan cantades en castellà com en català. Pues va, escoltarem una que porta per títol Vi i aprofitarem així per potser llegir-vos fragment d'algun llibre que us recomanem. Bueno, escoltem ara, l'escoltarem des del seu Bandcamp, si és que ens permet punxar-lo. Prou Bandcamp que tenen, i això, doncs esperem en breu aquí a l'estudi de Contrabanda poder tenir el Mariani. Vi o seis en romano, disculpa si he ficat la pota.
Sobre l'herba que fort bufa el vent, pedres a
Vaig recuperar el sentit dins el cotxe. Això els ho podia agrair. M'havien deixat les claus a la butxaca, que no era. O sigui que sabia que m'havien escorcollat, però a part d'això era com si m'hagués adormit al cotxe mentre feia una vigilància, amb l'afegitó d'un batec de dolor al coll i un timbre a les orelles. Estava sol. Vaig tombar lentament el cap per comprovar com tenia el coll i vaig mirar per la finestra del copilot. La casa hologràfica s'alçava quieta, fosca i pacífica, ben bé com quan m'hi havia acostat per primera vegada. D'aleshores ençà, havia descobert algun dels seus secrets, però de fora, estant, no es podien apreciar. Amb una mica de sort, s'acabaria el món i aquella casa continuaria projectada al cim del turó, quieta, fosca i pacífica, gairebé era un consol. Vaig mirar el rellotge, eren les 10. M'havia passat 2 hores amb en Poneblum i potser mitja hora fent només nones al cotxe. Tenia gana i necessitava una ratlla i després potser necessitaria una copa. Encara no n'estava segur. Havia de treure l'aigua clara de tota la informació que m'havia donat en Poneblum i de la situació en què em posava. Els tentacles del gran home s'estenien per tots els racons del cas, però res no indicava una culpabilitat manifesta pel que feia als assassinats. De moment... L'únic que sabia era que havia de recular 2 anys i mig, fins al moment en què la Celeste havia conegut en Maynard Stanhon i la Pansy s'havia fet amb el bebè i la casa. El que havia passat aleshores, fos el que fos, havia creat el marc per a tot el que havia vingut després. De la foscor, tanques que es mouen, fulles que ploren, fòssils que expliquen històries. També estava francament encuriosit respecte a la naturalesa del tinglado d'en Foneblum, si el que passava... El mantatrol il·legal a la pansira i una de les principals línies de força quedaria explicada. I si realment tenia tanta mala oficina com insinuava, havia de saber-ho per poder-me'n protegir. Hi havia altres preguntes sense respondre, preguntes més bàsiques. Què punyeta hi feia en Maynard Stanhan en aquell motel? Em podia haver rigut de mi mateix, però no estava d'humor per riure. Em vaig prendre una estona per fregar-me el clatell i en acabat vaig engegar el cotxe i vaig tornar a la plana, sense destí fix. Tenia la sensació que quan arribés a casa els nois de l'oficina m'estarien esperant i no estava ben bé en condicions d'encarar-m'hi. Voldrien tot de respostes que no tenia a preguntes que preferia fer que no pas que em fessin. Els havia deixat Landwain embolicat per al regal, però tenia la sensació que la cosa no seria tan fàcil. Hi havia alguna mena de lluita de fraccions entre Morgenlander i en Foneblum i les seves respectives esferes de poder. I fins que no hagués entès com estaven les coses, valia més no caure en mans de l'oficina. Si coneixia una mica de mecanismes de l'oficina, farien servir l'assassinat de la Chayeta com a últim clau per tancar la tomba de Langwain. Però havia d'esperar que matessin les notícies de l'endemà al matí i ho fessin oficial. Un cas tancat costaria més de resoldre, però no trepitjaria tants ulls de polls en l'intent. Tot em portava anar-me en una estona al despatx. Podia demanar un entrepà, fer una esclenxa i esperar que el paio que vigilava el meu pis s'encansés i tornés cap a casa. Si volien, els inquisidors em podien trobar, no m'amagava. Només feia temps, m'agradava aquell lloc, de nit, fresc, fosc i sense el dentista. Potser podria rumiar una mica. Suposo que ja hauria d'haver pres que les coses no són mai tan senzilles. Quan vaig sortir de l'ascensor, vaig ensumar un perfum que es va anar fent més fort a mesura que avançava pel passadís i m'acostava al despatx. Al passadís no hi havia ningú, però la porta a la sala d'espera no estava tancada amb clau. I a dins, asseguda, amb les mans, amb les cames encreuades sobre el sofà, hi havia la Celeste Stanhan. La devia haver sorprès perquè es va afanyar a treure les cames del sofà i es va posar bé la faldilla sota dels genolls. Tant era. No és que tingués memòria idètica, però la imatge d'aquells genolls i dels centímetres de pell cremosa que hi havia per sobre m'havia quedat gravada a la memòria, com una fogonada en el moment d'entrar. Els podria dibuixar perfectament. Si més endavant, em calia documentar-los. Aquests que escoltem són els Prou, seguirem escoltant-los aquí de fondo. La cançó que sonava ara era Miau, potser indicada per el fragment del llibre que hem llegit. Es diu Pistola, amb música de fons, d'un nord-americà anomenat Jonathan Lethem. Ja veieu que aquesta és una edició en castellà, en català, cosa que habitualment no llegim aquí, en els Majares. I on és una, com podeu veure, una novel·la policiaca, podríem dir, o un thriller. Lo basa amb alguns components una mica peculiars d'una banda amb personatges, alguns d'ells animals, ni més ni menys. Animals que poden ser detectius, que poden ser bergantes, que poden ser fent fatals, etc. Cosa que la fa prou particular, per això la gràcia d'escoltar aquesta ensomiau de fondo. I després també el fet que estigui ambientada en un futur evidentment distòpic, en certa manera, com passa en moltes de les ficcions que ens agraden i que ens fa doncs, pensar també una mica en Blade Runner, no? I el llibre amb el que es basava de Philip K. Dick, amb el tema d'un thriller en un futur doncs, no molt agradable i amb, doncs, bueno, amb històries que puguin remetre'ns també a altres referents de la ciència-ficció, no? Amb drogues que ara mateix ens podem imaginar, també amb controls socials, amb oficines que ho veuen tot, etc. Bueno, tots aquests ingredients que us diem, doncs es podem imaginar que és un llibre que els Majares ens està encantant, Pistola amb música de fons, de Jonathan Lethem. A més, tret per una editorial que la veritat que ens està també captivant força les coses que treu, normalment pel que jo veig en català, que és Males Herbes. Doncs fem ja les últimes cosetes d'agenda en el programa d'avui. En algun programa tenim ganes també de xerrar d'un cas curiós, també abans parlàvem amb el Tomi de Memòria Llibertària, doncs ens agradaria parlar d'un anarquista de Trieste, italià, que era Umberto Tomassini, que ha donat peu tant a un llibre com a un documental. El llibre, també amb edició en espanyol, es diu Umberto Tomassini, El herrero anarquista, Memòries d'un hombre d'acción, tret en italià i en castellà, per un parell de Claudios, de fet, i persones a les que ens agradaria poder entrevistar i que, de fet, ja han passat per aquí. Això ho ha tret la FAL, que és la Fundació d'Estudis Llibertaris Anselmo Lorenzo, i també és qui organitza una presentació que es farà el dia 28 de novembre allà a Madrid, a la llibreria Malatesta, perquè estigui per allà. Es farà juntament amb un documental que és La vida d'un anarquista, Anarchist Life, un documental sobre aquest personatge. I per què us anunciem algú de Madrid? Pues, bueno, perquè aquest documental es va projectar i aquesta presentació i aquest llibre es va presentar també aquesta setmana, el passat dimarts, al Casal del Forat, al Pou de la Figuera, i ja que no us ho vam poder anunciar i no vam poder anar i en teníem ganes, pues, almenys per si algú ens escolta des de Madrid o té previst anar la setmana que ve, pues, que ho sàpiga. I com us diem, pues, i us avancem, esperem poder parlar més tranquil·lament sobre aquest cas, aquest llibre, aquest documental amb uns dels responsables. I parlant de documentals, un documental que aquí li hem tingut carinyo i que a més pares van rodar aquí escenes que després descartades és el Ciutat Morta, evolució del desmuntatge del 4F, un cas que no només pel documental doncs hem seguit a Contrabanda i altres mitjans lliures. Doncs aquest documental que ara mateix de fet s'està projectant al Festival d'Alternativa que es fa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, també es projectarà el proper dissabte dia 29 organitzat per Atac Catalunya a Cotxeres de Sants. En aquest cas sí que serà entrada lliure, no com avui a l'Alternativa, i serà ja amb un debat amb la presència de dos dels seus directors que també vam tenir aquí en el seu moment, que són el Xavier i el Chapo, pues a les 6 el dissabte dia 29 a les Cotxeres de Sants. I tornar al barri de Vallcarca, un concert recomanable des d'aquí, on estaran diversos majares, rizomes, contrabandistes, estarà tota la tropa. És la presentació del darrer disc, del primer disc, i potser mai se sap si darrere els Indústries Orsini, també amb la intervenció de Martí Sales i els seus versos. Tot això a la Reina d'Àfrica, si no ens equivoquem, el dia 5 de desembre, el proper, d'aquí dos divendres, Reina d'Àfrica, al carrer Bolívar, barri Regne de Vallcarca. Aquests eren els Prou, aquesta última cançó es deia Chernobyl, i a veure, alguna coseta més d'agenda també pel proper cap de setmana, un cap de setmana atapeït, com passava des amb la tarda. Doncs el proper divendres dia 28 a les 19 hores, a un espai que estan fent prou coses ara, a l'espai Pedreres del carrer del mateix nom, Pedreres número 10 del Poble Sec, doncs es farà un taller que sembla interessant. Hi ha un altre àmbit de coses, que és un taller d'alimentació conscient. Organitza el col·lectiu Cuina Activa i és de les 19 hores fins a les 22. I la veritat, bueno, això... és un projecte, de fet, i s'anomenen com un projecte autònom de la Cooperativa Integral Catalana, i on pues, també es vol pues, dotar de coneixement sobre usos de plantes, espècies vegetals, i també per dotar pues, d'això d'eines per una salut més cooperativista, ho diuen ells, i bueno, en un àmbit pues, que a vegades no li donen prou importància, no? Interessant. Pues, des d'aquesta vessant més activista, tot i que a nivell ecològic, però no diguem des d'una onda New Age com a vegades passa en altres àmbits, doncs es convoca aquesta activitat que nosaltres us recomanem. doncs ja tenim aquesta darrera trucada d'avui des de les Terres del Montseny. Hola, a ver si nos escuchan.
Hola,
¿cómo estás? Sí, ¿no? ¿Nos escuchas bien?
Sí, sí.
Perfecto, nosotros también. Muy bien, pues no sé si quieres identificarte.
Pues soy Marta Pueche y soy la creadora, una de las creadoras del proyecto Ananta Cooperativa.
Uh-huh.
Junto a Vanessa Roca, que la tengo aquí a mi lado. De momento soy la voz cantante ahora en este momento.
Nunca mejor dicho, ¿no? Pues mira, justo ahora anunciábamos una actividad que desde valores cooperativos, pero también de promover el conocimiento sobre salud alimentaria, etcétera, pues sí, un poco casualidad, pero bueno, es la actividad que ahora anunciábamos. No sé si puedes situar un poco vuestro proyecto, pues has dicho primero ya de todo que es una cooperativa, ¿no? Ananta,
sí,
y no sé si tiene algo que ver con esto.
Que estamos focalizadas principalmente en fotografía, música y audiovisual. Lo llamamos artesanía audiovisual. Nuestra idea un poco es el valor humano, la forma más artesanal de hacer las cosas en un tiempo más natural y la calidad. Sobre todo relacionada con los valores humanos.
¿Y qué entendéis? ¿O cómo podrías explicar valores humanos? Porque en realidad puede parecer algo bueno, muy amplio,
bueno,
que todo el mundo lo que quiera,
cercano,
¿no?
Lo cercano, principalmente.
Lo próximo, ¿no?
Lo próximo.
¿Y en vuestro caso, cómo concretáis esta iniciativa?
Pues la estamos concretando en varios proyectos.
A ver.
De hecho, ahora hay tres, digamos que están como en el centro. Uno es el documental Mont Montseny, que es un documental que lo estamos realizando desde hace un año aquí en el Montseny, que habla un poco sobre personas que renunciaron a la contención de las ciudades, hicieron el salto a un espacio más natural, en este caso el Montseny, que es el punto de encuentro, y un poco cómo se ha ido creando una red de personas que, digamos, se relacionan, se ayudan, viven un poco de una forma más comunitaria, más humana, ¿no? Y un poco como el contexto natural les influencia, ¿no? Y les ayuda también a un poco a realizarse, ¿no?
Porque planteáis que en otro entorno, como podría ser el urbano, sería difícil o imposible.
No, también. De hecho, no hay ningún juicio hacia el contexto urbano. El contexto urbano tiene su función. Pero nosotros hemos querido un poco retratar este salto hacia un lugar más conectado con la naturaleza. Lo que sí hablamos desde la importancia de la conexión de las personas, de los humanos, con un poco la fuente, ¿no? Con la naturaleza, básicamente porque somos naturaleza.
Y como tú dices, o sea, el Mont Montseny es un documental. Y por lo que yo recuerdo, sé, pedíais, para elaborarlo, necesitabais también colaboración. Supongo que también se ha hecho desde una visión que entronca con un poco los valores que decís, o no. ¿Ha sido un proyecto colectivo? ¿Cómo lo habéis realizado y en qué fase está o cómo?
Bueno, es totalmente autobiográfico, básicamente porque las personas que estamos realizando lo dimos ese salto y luego nos encontramos con otras muchas que lo dieron y fue como interesante, ¿no? Como hay otras muchas que salen en el documental que viven aquí desde hace tiempos, es decir, hay gente que sí hizo este cambio de la ciudad a un espacio más natural y otros que ya han vivido aquí desde hace mucho, otros que son autóctonos de aquí. Principalmente lo que se trata es, por un lado, este salto y por otro lado, gente que vive en la naturaleza y también desde un lugar no idealista, ¿no? O sea, con todo lo que conlleva vivir expuesto al medio natural, ¿no? No hay tanta comodidad a veces, ¿no? Es más salvaje todo.
Entendiendo salvaje como algo libre o bueno, ¿no? Bueno,
salvaje tiene que ver, bueno, si estás expuesto a la naturaleza, pues igual está lloviendo y ese día, pues, no sé, aquí algunas casas están preparadas, otras no tanto, ¿no? Entonces, estás más expuesto, más condicionado, ¿no?
Bueno, alejado de cierta comodidad que nos hemos acostumbrado, ¿no? Todos.
Sí, sí.
Vale, y el documental que retrata también todo esto, ¿es visible? ¿Se puede ver? ¿Está en qué fase estamos?
El documental, ahora mismo estamos en postproducción. Se ha terminado de filmar hace muy poquito. Son aproximadamente unas 12, 24 personas. Son entrevistas de dos a dos entre personas que se conocen, y eso nos permitía también como entrar más dentro de... más fácil, ¿no? Dentro de la vida de ciertas personas que habíamos elegido, ¿no? Como que entrasen desde una... desde un diálogo, ¿no? Una charrada, ¿no? Ya conociéndose. Y siempre en contexto natural. Es como si el contexto natural los describiese, ¿no?
Uh-huh.
Y ellos describen el contexto natural a través de su experiencia viviendo aquí, ¿no? Como algo que es intrínseco. Y el Montseny es como una persona más, un personaje más, por decirlo así, una persona más, más.
Con vida propia, ¿no?
Sí, tiene una identidad de transformar.
Cuando lo tengáis ya todo apuntido, vuestra idea que esté también, que desembarque aquí en la ciudad.
Por supuesto, ¿no? Ya el tráiler ya desembarcó en la ciudad, lo presentamos ahora unos meses, como en marzo, el primer tráiler. Y bueno, hicimos todo un happening con música y demás, porque el objetivo de este documental es un poco una excusa. Lo que está generando es toda una xarxa, es como una red de gente aquí en la montaña, ¿no? Nos está uniendo de alguna forma, es como una excusa para juntarnos, para crear espacios de confianza, para colaborar, para trabajar de una forma más, para conocernos, ¿no? Y en la ciudad, idem, ¿no? Crear lazos con la ciudad para que la gente también pueda, bueno, pues estar más conectada con la ciudad, con un contexto más natural, y se generan como espacios artísticos, ¿no? En Barcelona hicimos un happening con varias actividades creativas y música, la proyección, cuentacuentos.
Bueno,
generar espacios donde la gente pueda hablar de ciertos temas, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, la autosuficiencia, la importancia de, no sé, pues los ciclos naturales, las estaciones, el estar más conectado con esto, ¿no? Alimentación, es una excusa en realidad este documental.
No, por eso te comentaba que justo cuando habéis llamado estábamos anunciando esta idea, que intuía que podía tener algo que ver con algunas de las cosas, ¿no? Que difundíais, promovíais.
Sí,
bueno, pues por lo que explicas pinta muy bien, en la medida que nos enteremos, evidentemente, también, y anunciaremos e invitaremos a la gente que lo vea.
Claro, seguro.
¿Cómo
sí, la ciudad cuenta, está dentro de nuestros planes y está ahí, como es muy importante, ¿no? Que esté documental, bueno, que lo vea todo el mundo, que pueda, ¿no? En realidad no tiene una pretensión más allá de informar, ¿no? Que el Montseny no es un lugar solo de fin de semana, ¿no? Hay todo un tejido humano de personas aquí conviviendo y entonces que adquiriendo también un valor de respeto, ¿no? Porque es un parque natural, bueno, fue nombrado por la UNESCO Parque Natural y bueno, es respetarlo, ¿no? Respetar nuestros pulmones.
No, está muy bien que lo planteéis así realmente.
Exacto.
A veces lo olvidamos, ¿no? No solo gente ciudadana del mundo, pero especialmente quien no vive en un entorno así, ¿no? Y nos quedamos un poco con como que espacios así sean un paisaje o una postal donde tú quieres encontrarlo bien y bonito cuando vas, pero sin a veces obviando cómo lo dejas o qué implica tu intervención ahí, ¿no?
Sí, total. Tiene que ver con cuidar los entornos naturales, que son como los pulmones de los espacios, así como más urbanos, que tienen también su función. No hay ningún tipo de juicio, cada uno tiene su función, pero hay que cuidar la naturaleza.
Bueno, supongo de ahí el título, ¿no? Que también, que si se dice Mont Montseny, supongo que ya implica que a todo esto un mundo, ¿no?
Total.
No solo un paraje, sino todo un universo. Muy bien, y os decías que esa era una pata, ¿no? No la única.
Esa es una pata, exacto. Como tenemos otro proyecto muy interesante, fotográfico, que está ahora en proceso de desarrollo también. También aquí el punto de partida es el Montsén, y habla un poco, está centrado en la mujer, ¿no?
Uh-huh.
Y la relación de tres generaciones, un poco recordando una forma de estar de tres mujeres en el mundo, lo más cerca de la libertad, por decirlo así, respetándose, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, en las civilizaciones indígenas es algo muy normal, ¿no? Que la abuela transmita la información a la mujer más joven y así hasta la niña, ¿no? Pero esto se ha perdido, ¿no? Entonces es como retomar.
Bueno, ponerlo en valor, ¿no? Dar ese... De ahí que hablarais al principio, ¿no? Explicabas que queréis promover unos valores o... Que es una cosa que así a bote pronto puede uno pensar, bueno, se habla mucho de valores, ¿no? Pero a veces puede asustar, ¿no? Pero una de las cosas que, por lo que dices, queréis hacer es recuperar estas cosas que no es un invento de ahora, ni mucho menos, ¿no? Que es como se ha vivido gran parte de la historia, en realidad. Sencillamente lo olvidamos a veces esto, ¿no?
Sí, es volver a recuperar como esa conexión, ¿no? Con de todas las generaciones, ¿no?
Uh-huh.
La abuela, con la importancia de esa posición de experiencia, ¿no? La persona de sus 50, 40, y el más joven con toda la energía que trae, ¿no?
Sí, ¿no? Poner en valor la experiencia, que en nuestra sociedad un poco, hasta hace poco, pues volví a poner, bueno, poner entredicho, menospreciar, ¿no? Lo que puede aportar gente de una edad. Parece que ahora volvemos un poco a darnos cuenta de lo importante que es, ¿no? Y esta parte o este proyecto que explicas es algo abierto, lo digo porque nos puede estar escuchando gente que diga, bueno, me pica la curiosidad.
Es un proyecto personal, en concreto de Vanessa Roca, que es una de las partes clave de Ananta, ¿no? Y no es un proyecto abierto, es un proyecto... Bueno, es un proyecto, pero está dentro de Ananta, ¿no?
Uh-huh.
Y también de lo que significa Ananta, ¿no? Ananta en sánscrito significa infinito, infinitas posibilidades. Y bueno, es un proyecto englobado en el Montsén también. Retrata, es un proyecto documental.
Uh-huh.
Esta sería otra de las patas. Y la tercera es música. Estamos desarrollando un proyecto de música que se llama Eva en el Edén, que retoma un poco el mito de Eva, pero no el que nos contaron, sino el mito de Eva que no nos contaron.
Porque...
Y habla un poco de la reconexión de la mujer con sus ciclos naturales. La mujer, al tener útero, pues está conectada mensualmente con la luna y con su ciclicidad. Básicamente este proyecto habla de eso, de esos ciclos que a los cuales está conectada la mujer, que tienen que ver con el invierno, el verano de la mujer, el otoño y la primavera, ¿no?
Uh-huh.
Y esos ciclos están en la naturaleza. Es más, ella es naturaleza. En realidad, si ves los tres proyectos,
sí, eso tienen conexión, ¿no? Sí, eso que te digo, justo lo que estaba pensando, iba a decir, no son setas que no tienen nada que ver, ¿no?
No, para nada. Entonces, básicamente es un proyecto multimedia que desde la música, desde el teatro corporal, desde la proyección audiovisual, desde la música y desde conciertos que ya no son el espectador observa y yo actúo, es más bien desde una especie de concierto colectivizado, donde las personas pueden participar, ¿no? Y un poco con este contenido, que es un contenido, bueno, es una información que ha estado siempre, ¿no? Pero está un poco dispersa, es como unificarla, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, esta información que tú dices que estáis como aglutinando, la gente puede acceder, la gente también, no sé, desde la red, por ejemplo, a alguna de estas patas.
Pues sí,
o lo hago, podrá
pueden
hacer.
Acceder a través de nuestra web,
uh-huh.
Que nuestra web es Cargo Collective, es www.cargocollective.com. Collective, con V final, / AnantaCoop, Ananta COOP.
¿De cooperativa? Fácil.
Principalmente que busquen AnantaCoop y Cargo Collective. Collective, nos van a encontrar. De hecho, si buscan AnantaCoop con dos O's,
nos van a encontrar.
Porque hay varias cosas que ya están en movimiento y nos van a encontrar así. Si no, en Facebook nos pueden buscar por AnantaCoop, nos pueden buscar por el documental Mon Mon Sein, y en breve nos podrán buscar por Eva en el Edén. Todo esto está englobado ya en la red y en la web.
Que Eva en el Edén, pues es este... esta parte musical que has explicado ahora, último instancia, y que es con lo que de hecho vamos a despedir, ya que nos has enviado un botoncito, ¿no? Una muestra.
Sí.
Y no sé si ya para despedirnos nos quieres explicar, bueno, sencillamente que la escuchemos, y que yo creo que se explica por sí sola, o querías puntualizar alguna cosa de lo que vamos a escuchar ahora.
Pues bueno, este es un tema que entra dentro un poco de los temas más viejos de Eva. Ahora estamos preparando, de hecho este miércoles estaremos grabando en Barcelona en estudio y el nuevo material, y la web de Eva en el Edén con toda la información, fotografías de Vanessa Roca, un poco retratando a Eva al desnudo, interesante en la naturaleza, pues estará en activo aproximadamente dentro de un mes con los nuevos temas. Este es un tema de Eva más antigua, que su título es Viva la Vida, y bueno, ya el título lo resume todo, ¿no?
Una oda.
Es una ola a la vida.
Una oda a la vida.
Un poco pasando por la muerte, la vida y el renacimiento. Y bueno, espero que lo disfrutéis, y ahí os dejamos un poco la vibración de Ananta.
Muy bien, pues muchas gracias por explicarnos todo esto. Te hemos secuestrado desde, supongo, desde algún espacio escondido del Montseny, me imagino.
Sí.
Y nada, pues con eso os dejamos, y mucha suerte y energía a todos estos proyectos que nos has explicado. Pues eso, un abrazo a las dos, y os dejamos con Eva al Edén. Eva en el Edén, perdona. Sí, sí. Como estoy haciendo varias cosas a la vez, y ahora justo pues no hemos podido reproducir. Pues eso, un abrazo, un beso desde los Majaras, y
vengo. Un abrazo para vosotros, y a seguir adelante, que es una muy buena labor.
Muchas gracias. Pues viva la vida.
Venga, gracias, un beso.
Felicidad, un beso. Sembla que a vegades ens fa una mica males passades. Internet, aquestes modernidades.
Oh.
Mentre anem escoltant aquesta Viva la vida, aquesta oda a la felicitat i al bon vivir, pues tenim aquí l'altra banda, ni més ni menys que un Mahara. Tenim a Duel amb unes tijeres.
Com anem?
Bueno, sembla que amb aquesta canto al bon vivir t'hem despertat, no?
Bueno, m'he despertat d'un letargo familiar que estic aquí vivint en aquest mateix, en donant benvinguda a la vida. I ara ocupant-me estrictament de tasques familiars.
Molt bé, ja sentim.
Aquí amb l'Inti, perquè hem donat... Què ha passat aquesta setmana, Inti?
Ja no vols.
No vols dir?
Ah, ja no vols.
Però qui ha arribat aquí, aquesta família? L'Equi, eh? Qui és l'Equi?
El bebé.
Un bebé, el teu germanet. Tenim aquí un futur contrabandista, el futur de contrabanda.
Sí, sí, i tant.
I comentant-nos la jugada. Sí, que s'ho... I bé, doncs això, excusar-me una miqueta la meva no presència, aquest repte de, que hagis d'enfrontar els Mahares, en... cosa que ho fas molt bé, no ho he pogut escoltar, perquè estava bastant ocupadet.
Ja ho penjarem, si podem.
I a vegades aquí l'internet ja va trompicons.
Aquí també.
Però aquí també, no?
Sí.
Però bueno, bueno, molt content d'haver viscut això aquesta setmana i dels petits parts que dona la vida, no?
Que la família Mahara creix, no?
Sí, esperem que la família contrabandista també creixi, que hi ha propostes de programes, no?
Sí, esperem.
I una assemblea important la setmana que ve.
Exacte. I
un... Que pugui per viure i per viure molt de temps, no?
I un concert que també és una oda a la bona vida, que serà d'aquí dues setmanes.
D'aquí dues setmanes, que l'anunci, que sí, que estarà el programa d'aquí dues setmanes.
Serà el dia 5, no?
El dia 5.
I que, de què es tracta?
El dia 5 és divendres o dissabte?
Jo crec que és dissabte, divendres, no sé, ara ho direm. Però què passa?
Ui, el teu programa el diumenge.
Divendres. Casa, eh? Però què passa el dia 5?
El dia 5 hi ha la presentació del disc per web d'Indústries Orsini.
Molt bé.
El combo Mahara Rizomatico Reiniano. Que ens reiterà el Reino d'Àfrica a partir de les 10 de la nit, per exemple, per dir d'alguna manera, amb una ballada de poesia i música desenfrenada.
Molt bé. O sigui, una cita ineludible.
Sí, que ara no puc dir la pàgina perquè no me'n recordo, però si no us ho diria perquè us poguéssiu ja anar escoltant els temes.
Bueno, el proper programa ho punxarem, no?
El proper programa quin?
El proper que fem, no? Fins a la societat. La societat.
Ho punxarem.
Molt bé, i com tu dius, balada poètica també, crec que estarà Martí Sales i segur que altra gent, no?
Sí, no ho sé ben bé al final qui està confirmat i qui no.
Però això, algú he sentit.
No?
Molt bé, doncs com que acabem el programa ja et despedirem, ja que és el que passa per ser l'últim en llamar.
Sí.
I el proper programa...
Un programa molt telefònic, no?
Sí, totalment, sort de la gent que truca.
Sí, sí.
Aquí, des de la solitud de l'estudi. Molt bé, doncs ja veus, sí, Mahara's i Segueu ja X, podríem dir. És el resultat de la setmana, no?
Sí. X.
Molt bé.
Bueno,
doncs, contrabandistes, no patiu, que dorm les tijeres. El proper programa segurament el tindrem aquí. No? En vivo? Viva la vida?
Em posa Ciudadania X de Morregundo.
Molt bé. Com?
Em posa Ciudadania X de l'última ruta.
Bueno, a veure si em dóna temps a buscar-ho, val? De moment ja ficarem que acabi la cançó Viva la vida i a veure si també tenim aquí l'altra petició que ens havien fet per acabar el programa, però bueno, a veure si...
Ja està, si hi ha una petició.
Bueno, i si no, l'apuntem per començar el programa següent, no? Ja que estaràs tu aquí.
Sí. Ui.
Començarem amb Último Rebuz, no?
Hem tingut un accident domèstic aquí ara.
Molt bé. Pues venga, molts petons a tota la vida nova. Venga, salut. Viva la vida. Bueno, ja sentiu l'estrèpito, l'estruendo amb el que acaba aquesta cançó i també acaba aquest programa donant la benvinguda a les noves vides que arriben. Doncs pues bueno, marxem, no sabem si fins d'aquí dues setmanes o d'aquí una, no sabem si el dia 30 o el dia 7, però tornarem als Mahara's encara amb algun programa tardorenc i per suposat, amb Eduardo Manos Tijeras. Des d'aquí li enviem molts petons. I també a una altra majar que ha estat aquí algun cop, la Joana, a qui li dediquem aquesta cançó amb la que ens despedim. Hi ha una mica de funky, Cool and the Gang, una cançó i una banda clàssica. Felicitats també a la Joana, que ja també entra en el món de la trentena amb la cançó del mateix títol, Joana. I això, fins al proper episodi Mahara. maharas.contrabanda.org. Viva Contrabanda! I disculpin per aquest programa tan llarg, però bueno, suposo que en teníem ganes. Asamblea de Majaras se va por donde ha venido y por donde aquí ha llegado.